I a aquesta hora del matí ens agrada despertar-nos caminant per un carreró empedrat i desconegut d'una ciutat perduda del nostre país, una ciutat, un poble, que ens agrada passejar-hi al llarg de mitja horeta de la setmana, coincidint amb que els nostres passos ens condueixen directament a les portes d'una botiga, d'un petit bazar, que al seu interior sempre ens fascina, vaja, tots els productes que s'hi amaguen. I allà, al darrere de la persiana que aixequem a aquesta hora del matí, sempre hi ha la cara de l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs?
Molt bé.
Com tu? A tot? Bé, força bé.
Sí, últimament et veig molt guerrer amb determinats
sí.
temes.
És que hi ha hagut tot un seguit de circumstàncies que m'hi han abocat amb això, però ja saps que jo tinc un terreny més aviat pacífic,
sí.
Gens violent, al contrari, sempre sóc partidari del pacte, del raonament, però a vegades hi han fets que llegeixes que dius: un dia tu, com a mínim, que tinguem el petit altaveu del bazar de les sorpreses per denunciar-lo. Res, és una tonteria, eh?
Què t'ha passat?
Però és que, mira, fa
setmana?
Uns quants dies va sortir per tot arreu, eh?
Sí.
Però vull denunciar una vegada més aquest papanatisme que ens envaeix, que ens deixem arrossegar per allò que és políticament correcte, i tot això ens porta a vegades a fer ridículs monumentals. Mira, l'últim exemple va tenir lloc fa uns quants dies, quan Facebook, segurament que ho recordaràs, va censurar una imatge per considerar-la pornogràfica. Uh-huh. Era una imatge d'una escultura paleolítica que representa, bé, doncs, un dels icones dels orígens de la humanitat. És una Venus, una estatueta petita anomenada la Venus de Willendorf.
La Venus de Willendorf.
Sí.
I la va censurar, la va bloquejar,
sí, per
pornogràfica.
Sí, a veure, situem-nos per aquells oients que poder no tinguin massa clar què és això de la Venus aquesta Willendorf. De fet, com us deia, és una petita escultura de 10 centímetres que va ser trobada a l'any 1908 durant unes excavacions que es van fer a la població austríaca de Willendorf, aquí, evidentment, el seu nom. Està datada de fa 22.000 anys.
Mm-hmm.
Perquè ens tinguem una idea, la piràmide de Keops té només 4.500 anys.
Mm-hmm.
I aquesta escultura en té 22.000, entre 22.000 i 24.000. I encara que no se sap ben bé quina funció tenia, doncs no deixa de ser una representació de la fertilitat. És una dona, una representació d'una dona amb pits molt grans, vulva i ventre també molt pronunciats, i evidentment no és realista. I s'especula que potser era com una mena de mulet de la fertilitat.
Mm-hmm.
Bé, el cas és que fa un parell de mesos una noia anomenada Laura Guianda va publicar el seu Facebook una imatge d'aquesta escultura, i Facebook la va censurar per pornogràfica. No una vegada, ni dues, ni tres. Quatre vegades.
Carai.
L'enrau que va causar va obligar a rectificar. A veure, que quedi la cosa clara. L'error no està en no saber. Un no pot saber, no té per què saber-ho tot.
Mm.
I la Venus de Willendorf, segurament que molts oients ara s'acaben de assabentar aquí aquesta Venus. L'error no està en això. L'error està en perseverar precisament en aquesta equivocació i en dir: escolta, apareix una imatge, a veure quina és aquesta imatge, abans de dir no, ni una, ni no, dos, ni tres. Quatre vegades censurada per pornògraf.
Segurament hi ha un automatisme aquí, no? Hi ha un pit que sobresurt i un mugró.
És que té, doncs, aquest automatisme té moltíssima imaginació, perquè
sí,
realment,
sí.
Vull dir, costa d'imaginar-se, perquè és una cosa exageradíssima. Si poseu a través de Google Venus de Willendorf, amb B baixa doble, ja veureu que és una escultura que, home, de pornogràfica jo no ho veig massa, la veritat. A no ser que els cànons, diguem-ne, d'erotisme hagin canviat molt els últims 22.000 anys. Però vaja, per això, això ens dona peu per dedicar el bazar de les sorpreses número 70, no a la C de censura, que si l'acordes ja la vam tractar en el seu moment,
sí.
Ni a la P, evidentment, de pornografia, estem en horari infantil, no ho sé, però suposo que sí, ni a la E d'estupidesa, que aquesta seria poder la més lògica, sinó a un concepte, un arquetipus, la B baixa de Venus. Bé, d'entrada, una consideració. El nom de Venus, de Willendorf, ja d'entrada ha estat qüestionada pels experts.
Mm-hmm.
Perquè quan nosaltres imaginem que sigui una Venus, imaginem un cànon de bellesa que atribuïm, evidentment, a una deessa anomenada Venus, la deessa de l'amor, i que s'ajusta, doncs, als cànons d'encant, d'atractiu, de seducció, i que té l'equivalent femení a la deessa grega Afrodita, la paraula afrodisia, que, evidentment, tothom sap que ve d'aquí. Bé, perquè tinguem una petita idea, Venus es va casar amb el déu del foc Vulcà, tot i que va tenir una aventura, perquè la mitologia està plena de saltallits i de saltamarges, vull dir que tothom aquí s'embolicava amb tothom. Venus estava casada amb Vulcà, però va tenir una aventura amb Mart, que és el déu de la guerra, i d'aquesta relació va néixer Cupido, que com tothom sap se'l representa com un nen entremaliat amb els ulls tapats, que no sap on tira les sagetes d'amor. Mm-hmm. Tota una metàfora, evidentment, de com són a vegades les relacions amoroses, no? Bé, potser sabreu que Venus va néixer de l'escuma del mar a partir dels genitals que Cronos va tallar al seu pare Urà. És a dir, Urà...
Perdona, és terrorífic, eh?
Sí, ho sé. La gent diu, oi, la gent s'escandalitza, ostres, que bèstia, lo ojo de tronos, que no sé què. Escolta, a la mitologia, tot això ja estava, diguem-ne, com molt dat i beneït, eh? Urà va ser, és un dels pares, diguem-ne, de la mitologia, i representa que se li va profetitzar que un dels seus fills, per entendre'ns, el destronaria. Mm-hmm. I per evitar això, doncs, a mesura que anava tenint fills, els anava matant. Vale? Fins que un d'ells, Cronos, el déu del temps, cronòmetre, cronologia, vale? Es va escapar, per raons ara que no explicarem perquè són molt llargues, i va dir com a venjança va tallar els genitals del seu pare. Vale? Els genitals van caure, diguem-ne, amb una immensa mole a l'aigua, vale? Imagina't, i d'aquesta, de l'escuma, va néixer Venus.
Perdona, com a llegir, sí, com a... No sí. És terrorífic, eh?
Vale, però és que hem
la imatge és espantosa.
Però és que tu estàs imaginant coses que no has d'imaginar.
No, d'acord. Vale? El que vulguis, però...
El que passa que estem en una era en què tot ho hem d'imaginar, tot hem de posar imatges, i no és
home,
així,
clar,
això.
Però mira...
Que sí, que t'entenc ja.
Diguessis...
Surt
de l'escuma del mar. És bonic, l'escuma del mar.
Sí.
Bueno, a vegades. Però que s'hagi generat aquesta escuma a partir de... Bé, és terrorífic.
Sí.
O sigui, és terrorífic.
Però la gent acostuma a oblidar-ho, això. La gent diu, no, Venus va néixer de l'escuma del mar. Sí, sí.
Sí,
aquí,
però no només.
Clar, aquí has anat al segon capítol de la primera temporada. Vull dir, a veure, has de veure el primer capítol, eh? Bé, del naixement de Venus hi ha un dels quadres més fascinants de la història de l'art, que evidentment és El naixement de Venus, de Sandro Botticelli.
Sembla que és un d'aquells quadres que ja només citant-los ja et ve la imatge
sí,
al cap. El que passa és que, si podem, ho penjarem a través de les xarxes socials,
sí.
la imatge del quadre, perquè evidentment és un dels quadres més famosos de la història de la pintura.
Sí, està exposat a la Galeria d'Uffizi de Florència.
Sí.
És molt, molt difícil veure'l, diguem-ne, sense que trobis gent per davant.
Mm-hmm.
Has de buscar una hora poder propícia, però certament és difícil. Jo vaig tenir, una de les vegades que he anat a la Galeria d'Uffizi, vaig tenir ocasió d'estar una bona estona veient-lo sol en contemplació,
sol?
Plorant en silenci, sí.
Però està sol?
Sí.
Carai.
Perquè no sé què va passar. Va ser... Bueno, fa molts anys,
van deixar passar i van tancar la porta al darrere.
No, hi havia una vaga. Hi havia una vaga i no deixaven passar, però hi ha gent que es va colar. Jo vaig ser amb aquella imprudència temerària dels 19 anys, em vaig colar i llavors vaig poder recórrer bona part del Galeria d'Uffizi, diguem-ne, sol, pràcticament. I una de les sales, evident, que volia anar és aquesta, del naixement de Venus.
Hi ha una cosa que passa amb el món de la pintura quan el veus no reproduïda a la realitat, sinó a través d'imatges de llibres o internet mateix, que és que no saps la mida del quadre.
Sí.
Estem parlant d'un quadre ja gran, no?
Molt gran. Així com, per exemple, la Gioconda, la gent diu la frase
sí.
de l'Europa, ui, me l'imaginava més gran.
Me l'imaginava més gran.
Amb el quadre del naixement de Venus és un quadre gran, molt gran. O sigui, pots contemplar, admirar, commoure't per la bellesa d'aquest quadre, que segurament que recordareu, és el naixement de Venus. No és ben bé el naixement de Venus, sinó, clar, perquè el naixement de Venus inclouria uns genitals allà al fons, i llavors, si de cas, Botticelli és renaixentista i, per tant, diguem-ne que el mal gust estava apartat. I se'l representa, doncs, això, és l'arribada a la platja de la deessa sobre una petxina mentre es empesa pel vent que bufen els déus situats a l'esquerra del quadre, que són Zèfir, Cloris i Aura, i és rebuda per nimfes col·locades a la dreta que li cobreixen el seu cos nus mentre li tiren flors.
Mm.
No sap exactament quan va pintar el quadre en Botticelli, però se situa entre l'any 1482 i 1486.
Cosa que no ens decep, venint de tu, que sigui alguna cosa que té 5 segles d'antiguitat.
Què esperaves, Xavi?
No esperava. Jo a aquestes alçades ja no espero res.
Home, si parles de Venus...
5 segles em sembla poc, fins i tot.
Xavi, si parles de Venus al Barçal de Sorpreses i no menciones la Venus de Botticelli,
això sí, això
tindrem
sí.
correus electrònics i whatsapps de gent que m'escolta el diumenge i dirà, escolta...
O cartes certificades.
Que t'has deixat... I manuscrites. I amb lacres.
Mira, ara que ho dic, m'agradaria molt a veure si algú... El Beorlegui té molts fans. A veure si algú pot escriure una carta i enviar-la amb segell. Això ja no es porta a la ràdio,
no.
Enviar cartes físiques.
I s'havia fet molt, això.
Home, si s'havia fet. I s'havia fet, això.
I tant. Te'n recordes que fa uns quants mesos vam parlar de la seda carta?
Sí.
I vaig parlar d'aquella història de l'Helena Francis,
sí,
que se'n trobava en una masia de Sant Feliu, de Llobregat...
Desenes de milers de cartes.
Sí, 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 sí.
Que les van haver de no només netejar, sinó desinfectar, perquè estaven
suposo.
Plenes de tot.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bé, doncs sí, sí, parlem d'un... Sí, vale, sí, parlem d'un quadre de fa uns quants anys, però diràs, clar, ja hi som, mira, ja està, parlant de cos de l'any de la pera. Però, si penses, la figura arquetípica de Venus encara avui l'utilitzem. I en dues paraules molt conegudes. La primera, el millor dia de la setmana.
Quin és el millor dia de la setmana?
Bueno, ja sé que per tu això és una excepció. Seria el divendres, no?
Sí, home, que el divendres no és el millor dia de la setmana, ni de broma.
La vigília és per com has de treballar.
Per mi el divendres és un mer dimecres.
Per tu, el millor dia de la setmana és el dilluns.
El dilluns és un grandiós dia de la setmana.
És el dia que fas festa.
I el dimarts també està molt bé. El dilluns, sí, jo m'he acostumat... De fet, ara ja no el detecto, el dilluns, que era un dia que el rebies... Jo crec que de forma general el rebem una certa... dificultat, amb, no sé, emprenyats i tristos.
Jo he arribat
tristos.
A la conclusió que és pitjor el diumenge a la tarda que el dilluns al matí.
Això pot ser que sí.
La imminència, sí. És com un condemnat a mort, sí. A les hores prèvies de l'execució, correcte? Mm-hmm. El diumenge a la tarda és lànguid, és llarg, no hi ha manera de passar.
Jo recordo que a l'època, diguem-ne, escolar, hi havia una sintonia que a mi em feia remoure l'estómac, que era la del trànsit de Televisió de Catalunya. Perquè era la dels diumenges a la tarda. Aquell moment d'estar tot col·lapsat, Catalunya està col·lapsada, perquè la gent està tornant, i pensava, ja està, mira l'hora que és, que ja està, demà al col·le.
Sí, sí, sí. Alia, exacte, està, ja tot està perdut, ja.
Sí, sí.
Doncs tornem al divendres, que per molta gent sí, és un gran dia. Divendres ve del llatí dies veneris, és a dir, estava consagrat a Venus. Segons la mitologia catalana, el divendres és un dia maleït, i també dolent, perquè es pensa, o hi havia la tradició, que era el dia en què va néixer Judas Iscariot, és a dir, l'apòstol que va trair a Jesús. Tant és així que quan una persona era molt desgraciada es deia que havia de ser nascuda en divendres. Hi ha més coses, hi ha més supersticions que, en el fons, d'acord que les supersticions ara, amb l'orgull i la talaia del progrés i la modernitat, les veiem amb una certa condescendència, però són molt curioses perquè defineixen molt la personalitat d'un poble, d'una cultura, no? Per exemple, es deia que els divendres els nens no podien ser batejats en aquest dia de la setmana. Els cabells es tornaven blancs si es tallaven el divendres. També es deia que els vinaters podien aigualir el vi en aquest dia de la setmana i segur que ningú ho notaria. I fins i tot deien que, si s'assumiava amb alguna cosa, era el dia en què hi havia més possibilitats que es fes veritat. Bé, aquella mena de coses, diguem-ne, que no tenen massa solta ni volta, però que no deixen de ser curioses. Però el divendres també està consagrat, evidentment, a Venus. Potser perquè és el dia en què se surt de festa,
sí.
Perquè hi ha possibilitats de lligar, però amb compte, perquè hi ha el risc que es puguin agafar malalties venèries. És a dir... de Venus.
Sí?
Clar.
Les venèries són de Venus.
Perquè són les malalties relacionades amb l'amor, Tot i que per què lo llamen amor, per què lo llamen sexo, doncs seria la idea aquesta.
Però, si ara et dic Venus...
Sí.
Jo, d'entrada, divendres no sabia que venia determinat per Venus.
Ja
em feia pensar més aviat en l'espai exterior.
Uh-huh. Ahà, amb un planeta. Aquí el tenim. Jo no en tinc ni idea d'astronomia, Però m'encanta mirar els cels estrellats, a mi. Sobretot en dies d'estiu, en què procures fugir dels llocs en què hi ha massa contaminació lumínica i pots contemplar la immensitat del firmament i adonar-te la merda que som, per entendre'ns, no? Encara
Carai.
Que això és un pensament molt obvi.
Aquella frase que no recordo mai amb la seva literalitat de Carl Sagan, no? Que era aquell...
Aquell dir... pensador, científic...
Sí, no sé si és científic de carrera, però vaja, era un divulgador de ciències,
sí.
I que deia allò de que som una mota de polvo suspendida, no?, en un rayo de luz. Perquè, efectivament, és tot tan gegantí que, al final, el planeta Terra, depèn de la distància amb què l'observis, no és absolutament res per la immensitat de l'espai, no?
Si miréssim una mica més al cel, segurament tindríem més humilitat, sobretot a l'hora de d'anar amb determinats plantejaments. Però bé, deixem aquesta classe de filosofia barata. Venus és el segon planeta en proximitat del Sol, l'orbita cada 225 dies terrestres, i, sense comptar la Lluna, és l'objecte natural més brillant del cel nocturn.
Això està molt bé, perquè és aquell moment que dius... Aquella estrella que... No, que és Venus. i dius, ah, val, val. Això de fet, no sé quin és, però...
Estem escoltant la banda sonora de Contact, sí, i hi ha un moment en què es menciona això. D'aquesta manera, el planeta és conegut també com l'estrella del matí o l'estrella de la tarda. I el nom ve d'aquí, el nom de Venus ve en honor de Venus, de la deessa Venus. I, de fet, hi ha l'adjectiu venusià que s'utilitza, més aviat s'utilitzava, per objectes relacionats amb el planeta o dels seus possibles habitants. De fet, és l'únic planeta del sistema solar anomenat en honor a una figura femenina, ja que tots els altres tenen noms masculins. Tot i que hi ha planetes nans, Ceres, Eris, Haumea, que ningú se'n recorda, evidentment, juntament al nostre apartat i arraconat i vilipendiat a Plutó,
sí,
que també tenen noms femenins, encara que, evidentment, no s'han conegut.
És veritat això que deies, de totes formes, com ha anat perdent pistonada l'extraterrestre venusià respecte al marcià,
sí,
per exemple,
clar,
no?
Evidentment.
Que en un moment determinat el venusià tenia un cert calat.
On tenia un cert aire,
I ara no existeix.
Res.
Ningú en parla, dels venusians. I en el moment menys pensat,
patapam,
de cop
ja
apareixeran.
Ja que som al planeta Venus, una composició dedicada a aquest planeta.
Ara que estic composició musical he pensat, a veure si posa Mecano. Barco a Venus, però no... Veig que no hi has caigut.
Mecano va composar una cançó que es deia Barco a Venus?
Sí.
Ni la més remota idea.
I n'hi ha d'altres, també.
Sí?
Però no...
Mujer contra mujer, aquesta sí que me'n recordo. Bé, aquesta peça que estem escoltant de fons és Venus i forma part de la suite orquestral Els Planetes, del que n'hem parlat aquí en alguna ocasió, que Gustav Holst va composar entre l'any 1914 i l'any 1918. Són, de fet, 7 peces, una per cadascun dels 7 planetes del sistema solar, i on hi falta Plutó, que encara no havia estat descobert. Cada planeta té una música lligada amb les característiques que els hi atribuïen els astròlegs i la mitologia, i Venus aquí porta per subtítol El portador de la pau, d'aquí doncs aquesta serenor, aquesta placidesa que transmeten. I ja que parlem de música, una mostra de com l'òpera li ha dedicat també diverses composicions, Venus i Adonis. Quan pensem en les òperes, acostumem a pensar en la Carmen, en la Ida, en la Traviata, en la Bohème, i sovint oblidem que els primers anys, les primeres dècades de l'òpera, són composicions que estaven molt lligades sempre amb la mitologia. I aquest fragment que estem escoltant és de Venus i Adonis, una òpera de 3 actes, composta per un senyor que es deia John Blow, no massa conegut, als vols de l'any 1683. Segons diuen, és l'òpera en anglès més antiga que es conserva, però el més rellevant de tot és que el llibret el va ser escrit per una dona.
Ah, sí?
Sí. Una tal Afra Behn, una dramaturga, escriptora, traductora anglesa, que va trencar moltes barreres al ser una de les primeres dones que va guanyar-se la vida escrivint.
Estem situant-nos al segle XVII.
Segle XVII, finals del segle XVII,
Quina barbaritat.
Sí, de fet, Virginia Woolf, l'escriptora, diguem-ne, anglesa, de principis del segle XX, va escriure 300 anys més tard al seu assaig Una cambra fosca, que totes les dones haurien de deixar flors a la tomba de Behn a l'abadia de Westminster, on està enterrada.
Home, una autèntica precursora.
Home,
si tu ara, evidentment, si mires els grans noms de la literatura universal, segur que en trobaríem molts, però costa pensar...
De músics?
En segle XVII?
Músics dones, sí.
Uf.
O sigui, quan pensem una mica en dones música, pensem en la Fanny Mendelssohn, la germana del Félix Mendelssohn, pensem en la Nanette Mozart, la germana de Mozart, però sempre germana, dona, tieta, el que sigui, no?
Que això no vol dir, d'altra banda, per cert, que com passa segur o ha passat al món de la literatura, s'hagin quedat sota l'ala d'algun home, tot i que la feina la fessin elles.
Evidentment.
Perquè això, vaja, ho dono absolutament per descomptat. El que passa que segurament no ho sabrem mai.
Clar. Bueno, són aquella mena de coses que ara estem en temps en què està bé reivindicar aquesta mena de situacions, perquè fins ara està tot com molt enterrat, no? Doncs ara convé, diguem-ne, redescobrir-ho. Del mite de Venus i Adonis hi ha també una obra de Shakespeare, un poema escrit l'any 1592, basat en les metamorfosis, evidentment, d'Ovidi, i si hem tocat la pintura, però també la música i la literatura, ens falta una peça molt famosa que té a Venus de protagonista, la Venus de Milo. Abans Abans has comentat que el tema del quadre del naixement de Venus de Botticelli tothom el coneix, però segurament que tothom coneix també la Venus de Milo, aquella escultura grega. Recordareu que és una figura femenina que respon als ideals de bellesa grecs, el que li falten els braços. Se li diu Venus perquè representa Afrodita, és a dir, el seu equivalent grec, i es calcula que va ser feta als vols de l'any 130 abans de Crist, per tant té prop de 2.200 anys. Va ser trobada a l'illa grega de Melos per un pagès que la va vendre als francesos l'any 1819 i actualment està exposada al Louvre de París.
L'has vista?
Sí.
I?
Extraordinària.
Com és de tamany?
Per home, és imponent, eh? És pues una mica més alta... Sí, no, 1,80 ben bé, eh?
Ah, sí?
És una mica més alta del que d'una figura normal, eh? Aquestes figures per això, o aquestes pintures, quan les has vist tantes vegades reproduïdes amb llibres, amb revistes, o amb cinema i tot això, t'acostes amb una certa... Jo, particularment, amb un cert temor de dir, ostres... Ara veuré, m'acostaré a l'essència i em decebrà. I al contrari, sempre el fet d'estar tan a prop d'allò que has vist tantes vegades m'acaba per emocionar i tot.
Home, és allò que deien de la gent que ha anat alguna vegada a Nova York i que té la sensació d'haver-hi estat ja... No?
Doncs mira, és exactament això.
I la sensació semblant. El que passa és que el món tant de la pintura com el de l'escultura, quan són obres famoses, també tens el dubte de si... Hi ha una certa tensió prèvia, no?, de veure-la.
Per això.
Aquell nervi de...
Sí.
Però ja no sé si és... Si respondrà a les expectatives del que tu vens a veure, o si... O sigui, hi ha una mena de sensació de que t'ha d'emocionar.
La pressió, no? La pressió.
Sí.
És que si dius que no t'emociona, representa que ets un fat, un banal, hauria i ets un ingrat, no?
Gairebé diria que hi hauries d'anar sol. Per no haver de comentar amb el del costat...
Tu saps lo difícil que és entrar al Louvre o a la Galeria d'Uffizi o a la Capella Sixtina entrar sol? És que és impossible.
Perquè aquell comentari amb el del costat, no? Aquells 20 segons o 30 segons de mirar-s'ho i dir... Què et sembla? I ara què et dic jo?
Clar. Però el pitjor és sentir els comentaris no del teu acompanyant, sinó d'altres persones que també sents i dius, oi, mort, oh meu senyor, com anem?
Ho valoren.
Sí, sí, a vegades amb una certa estentoreïtat, vull dir, cridant, de dir, doncs jo em pensava
doncs
que estava
que
més
no.
bé, veia rotllo, tanta cua per això.
I va, per cert, a nivell de protecció, perquè, clar, una escultura així, recordo el David de Miquel Àngel, que sí que l'he vist, que està al fons de la sala, tu recordes la posició,
ostres,
no?
Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat, és que fa molts anys que la vaig anar a veure,
Però
així com, per exemple, el naixement de Venus de Botticelli, me'n recordo exactament com estava fins i tot disposada la sala.
Venus de Milo.
La Venus de Milo. Bé, en qualsevol cas, aquí tenim, diguem-ne, un grup doncs, d'escultures, de pintures, d'elements, diguem-ne, molt notables, i acabem... Pensaves que no parlaria de cinema,
No, mira, jo anava passant l'estona i pensava, bueno, ell mateix.
Va, una petita aportació cinematogràfica. Venus era mujer.
He glow when you speak love. Our summer day withers away. Too soon, too soon.
Aquí tenim el tema musical d'una de les primeres pel·lícules d'una de les actrius més glamuroses del Hollywood clàssic, anomenada Ava Gardner. També se'l coneixia com el animal más bello del mundo, que dius, home, ara poder és una definició que grinyola una miqueta,
La pel·lícula... Una miqueta?
Sí, sí.
Bueno, és terrorífica.
Sí, home, sí, però ja m'entens.
Sí, sí, ja t'entenc.
Rodada l'any 48 per a William Shatner i amb en Robert Walker, que aquest és el que va fer Extraños en un tren, explicava la història d'un treballador d'uns grans magatzems, l'amo del qual ha comprat una estàtua que representa Venus. La troba tan perfecta que no pot evitar besar-la. I llavors és quan el miracle es produeix i l'estàtua es converteix en Ava Gardner. Clar, què pots demanar més? Que es converteixi en Ava Gardner. Aquí la tenim.
Bien, ya pasó.
¿Eso crees? ¿Acaso no has oído al señor Savory? Él me hace responsable. ¿Y si me descuenta el precio de la estatua de mi sueldo? $200,000 y yo gano 43,75 a la semana. A ver, eso sería...
87 años, un abrir y cerrar de ojos. Y además, yo esperaré 100,000 años si es necesario.
No, muchas gracias, ya me has metido en bastantes líos. Lo único que puedes hacer por mí es volver a tu pedestal y dejarme solo.
I ara, doncs, que a partir d'aquesta escultureta, diguem-ne, tan vilipendiada i censurada per Facebook, en podem treure també sempre molt de material.
Quin comentari et mereix, Ava Gardner?
No puedes quedar...
Ava Gardner va ser una actriu que a mi sempre m'ha agradat molt.
Sí.
Ella mateixa no creia mai en les seves possibilitats, era una persona molt insegura,
sí,
però té interpretacions extraordinàries, sobretot quan era comediant. Està extraordinària amb el Mogambo de John Ford, està magnífica la Condessa Descalza d'en Joseph Bela Mankiewicz, i una de les seves millors pel·lícules és La noche de la iguana de John Huston de l'any 64. A les tres està meravellosa, però té d'altres, evidentment. Però aquestes tres jo diria que són les més notables d'una filmografia molt... vaja, reivindicar.
Si tu agafes la llista de les grans dames de Hollywood, Ava Gardner seria entre les que...
Bueno, Ava Gardner representava la sensualitat dels anys 50. Mm-hmm. Clar, les actrius de Hollywood clàssic també representaven arquetipus. Clar. Als anys 50 la sensualitat era aquesta i, evidentment, la Marilyn Monroe. Mm-hmm. Però també hi havia l'arquetipus de l'elegància. L'elegància era la Grace Kelly i la Deborah Kerr. Mm-hmm. Hi havia també la dolçor. Quina era la dolçor als anys 50? L'Audrey Hepburn, la Pierre Angeli o la Natalie Wood. Vull dir que, en certa manera, totes les actrius, com tots els actors, representaven uns arquetipus, i la gent, quan anava a veure l'Ava Gardner, ja sabia que no es podia trobar amb un personatge, diguem-ne, càstig original, sinó amb una noia de món, que era el que era l'Ava Gardner.
Ara, quan tanquem la persiana, fes el favor de tapar, sí, totes les figures de Venus.
Sí.
O sigui, que vingui Facebook i et digui que estàs fent apologia de no sé què exactament. D'acord? Com sempre, un viatge... Veig que el tema del papanatisme serà...
Sí, és que m'indigna molt, Xavi, per favor, no diguis que no.
Ai, sí.
Quan van censurar aquell quadre que representava aquell déu grec, diguem-ne, sortint de les aigües, ofegat per les nimfes, i el van representar perquè representa que era la crucificació de la dona. Home, per favor, escolta, som els primers que estem per reivindicar tot el que faci falta, però no caiguem, diguem-ne, en una cacera de bruixes que és absurda, inútil i estúpida.
Ara, al Facebook, que sempre s'equivoca últimament. Albert Berlegui, com sempre, un gust saludar-te i viatjar per aquest bazar de les sorpreses cada diumenge.
Igualment, Xavi.
Ens retrobem diumenge que ve.
Si Déu vol, que vagi bé.